Continuem al matí a Ràdio 4, 10 i 6 minuts, ja està preparat Jordi Falmarí, què tal, bon dia.
Hola, bon dia, Ramon.
Avui parlarem de tecnologies amb en Jordi, periodista expert en noves tecnologies, divulgador. Jordi, avui parlarem de, en fi, d'un gurú, no sé si un gurú o d'un...
Podríem dir que és un gurú, és un visionari, és un boig, és un geni. De fet, encara no ho sabem.
Encara no tenim clar la història com el jutjarà, no?
Exacte, la història el jutjarà perquè les seves idees...
Estem parlant d'Elon Musk?
Estem parlant d'així, d'Elon Musk, que és el cap visible de Tesla, que és aquesta empresa de cotxes elèctrics, cotxes futuristes, que fa un parell de dies vam saber que obririen aquí a Barcelona una fàbrica de bateries i de cotxes, i també un parell de concessionaris a l'Estat, segurament a Madrid i Barcelona, on vendran aquests cotxes Tesla, cotxes futuristes absolutament, cotxes elèctrics, autònoms. I jo avui et proposava doncs, fer una miqueta el perfil, de la mateixa manera que l'altra fa unes setmanes vam parlar del Tim Cook i de Steve Jobs, com aquesta empresa Apple, no? Que era, que estava capitanejada per un autèntic geni o un gurú, un visionari, que era el Steve Jobs. Doncs avui et volia fer el contrapunt amb un que no mor, que està ben viu, que està donant molta guerra, que és l'Elon Musk, que jo crec que és un personatge molt, molt, molt interessant.
Qui és Elon Musk? D'on surt?
Aquest senyor va néixer a Sud-àfrica, ara fa 45 anys, és fill d'un pare enginyer i d'una mare model. Té 5 anys i ara viu als Estats Units. Uh-huh. Té 5 fills i ara viu als Estats Units. Si fem una miqueta la seva biografia, el primer que ens salta a la vista, que ens crida l'atenció, és que als 10 anys, amb un Commodore, va aprendre a programar pel seu compte, ningú li va ensenyar, i va aprendre a programar, i als 12 anyets ja va vendre el seu primer joc, el seu primer programa, a una revista d'informàtica, de software, per uns $500. És a dir, als 12 anys ja estava programant. I ja
a 12 anys ja programava.
Ja era el que diríem ara, era un emprenedor, saps? Ja un emprenedor amb només...
Ja feia una petita start-up, no?
Exacte, ja tenia una start-up. Van a la universitat, es va llicenciar en física i en administració d'empreses. Bueno, diuen que va anar a Stanford, va entrar a la prestigiosa Universitat de Stanford per fer el doctorat, però que hi va durar 2 dies. Perquè els 2 dies va dir que no...
M'avorreixo.
Que jo no era per ell, que ell el que volia realment era emprendre, era muntar negocis, era canviar el món. I això, en 2 dies va deixar-ho córrer, i era l'any... Això era l'any 95, quan amb el seu germà, amb un germà seu, i $28,000... que els hi va deixar el seu pare, van crear la seva primera empresa. Una empresa que es deia Zip2, que perquè ens entenguem, era com una mena... Estem parlant de l'any 95.
Molt al començament
d'internet. Abans de la bombolla dels .com, doncs ell va crear aquesta pàgina web. En definitiva, va crear com una mena de pàgines grogues, un directori, perquè la gent pogués buscar negocis, etcètera, per internet. 4 anys després, aquell negoci que muntava amb el seu germà, amb una inversió, repeteixo, del seu pare, de 20.000 euros, ho va vendre a Compaq per $350 milions.
Bueno, aquí hi ha...
Plena bombolla, és a dir, any 99, plena bombolla, els preus desorbitats.
Aquí es van forrar uns quants, aquí. Sí,
ell era el primer. Ell es va guanyar molts i molts diners. Amb aquests diners que va treure de la venda de la seva primera empresa, Musk no es va aturar i va crear una empresa que es deia X.com. Que amb els anys, amb pocs anyets, acabaria sent rebatejada, i això segur que li sona als nostres oients, com a PayPal.
Home, clàssic.
Elon Musk és un dels cofundadors
de PayPal.
De PayPal, aquest sistema de pagament electrònic, moneder que tu pots realitzar compres de forma segura a través de la xarxa, i que, de nou, amb el temps, va acabar sent venut, el va acabar vendre Elon Musk, que era el màxim accionista d'aquella empresa, a eBay. Amb això li va permetre doncs, que als 30 anys Elon Musk ja tenia una fortuna, ja era multimilionari. Ara es calcula que la seva fortuna personal supera els $11,000 milions. És a dir, és un autèntic multimilionari, és un geni de les finances, és un geni pel negoci, té molta visió de negoci, i agafa aquests diners per emprendre cada cop aventures, diguem-ne així, una miqueta cada cop més boges. Ara té un entramat d'empreses, dona feina a més de 13.000 persones, i és un personatge que ja anirem parlant d'ell al llarg de la secció, que és un tio una mica curiós,
peculiar,
és tímid, no li agrada molt la fama, no li agrada sortir en els mitjans.
Aquelles xerrades que fan tots aquests,
no és un Bill Gates, no és un Steve Jobs que li encantava sortir a l'escena i fer el seu show.
Era el seu moment,
ell no li agrada això. És un personatge bastant més reservat, però és molt ambiciós, té unes idees, ja veureu de seguida, té unes idees fantàstiques, i és molt optimista, i creu que les coses es poden fer, només t'hi has de posar.
No hi ha límits mentals.
No hi ha límits. El que és interessant d'aquest personatge són les seves obsessions. Ell ho ha dit sempre, està obsessionat com amb tres temes,
coses, sí.
Internet, que és on va començar la seva carrera professional, per dir-ho així, la seva carrera com a empresari.
El que li donava pasta, a més a més, aquell moment.
Exacte, el que el va ajudar a créixer i a aconseguir els diners per després emprendre amb més energia. Després, les energies renovables, les fonts d'energies renovables. Ell aspira a un món més net, un món més verd, més ecològic. I, per últim, l'espai exterior.
L'espai exterior.
I l'apassiona l'espai exterior. I, de fet, si et sembla, comencem...
Sí, som-hi.
Comencem parlant per SpaceX, que és una empresa que va, que va engegar Elon Musk a l'any 2002, i és una empresa dedicada a crear coets espacials. Com si fos la NASA, doncs és igual. Ell, bueno, quan va començar amb aquesta empresa, va anar a parlar amb els russos, amb l'Agència Espacial Russa, per veure si hi havia algun sistema de col·laboració, a veure, perquè ell vol té una idea, ell vol colonitzar Mart. La seva idea és crear una colònia estable de no menys d'un milió de persones que visquin a Mart. I s'ho ha proposat, i diu que és factible, que es pot fer, que trigarem no menys de 40 anys, possiblement arribarem als 100 anys per fer-ho, perquè el seu pla és un pla ambiciós, és un pla a llarg plaç. I va anar a parlar amb els russos el van prendre com boig.
Una mica Colón, no?, a l'època de...
Ell ha afirmat, ha dit que...
Que anava provant regnes, allà, qui li finançava la cosa. No?
Ha dit que l'home, l'espècie humana, ha de ser conscient de que la Terra algun dia se'ns acabarà. És a dir, és un fet, diu, això algun dia se'ns quedarà petit. I hem de començar
a pensar mica més allà.
En el nostre futur com a espècie, i hem de pensar a començar que l'espècie humana ha de ser una espècie, i diu, interplanetària. És a dir, que ens hem d'expandir més enllà de les fronteres, perquè diu que les fronteres del planeta Terra són finites i que un dia o altre doncs, no tindrem recursos, no tindrem espai, o fins i tot amb aquest argument ecològic que diu que ens la carregarem. És a dir, que serà un moment que viure a la Terra no serà un lloc gaire agradable per viure per temes com el canvi climàtic, etc. Doncs, com et deia, ell vol arribar a Mart. Abans de l'estiu va fer una presentació, va fer una xerrada i va explicar que esperava enviar la primera nau l'any 2022. És a dir, no estem parlant de Quim no gaire, és a dir, 6 anyets, ell ja espera fer aquesta missió. Està treballant amb un coet, els russos li van dir que no, allò que et deia, li van dir que no, se'l van prendre per boig i va dir, vale, doncs mira, els faré jo els coets. S'ha acabat. Vull dir, si ningú em pren en sèrio, doncs ho faré jo. I sí, la seva empresa, amb SpaceX, està fabricant un coet que és ara mateix quatre vegades, el disseny és quatre vegades més gran que el coet més gran que s'ha fet mai a la història. Està treballant, està dissenyant uns coets...
Hosti, però seria la primera vegada que fora de la privada, no? És a dir, al revés, des de l'àmbit privat, fora de cap govern...
Sí, correcte. I, de fet, i sembla que potser qui ens estigui escoltant dirà, bueno, però aquest senyor ha perdut l'enteniment, està boig... No, de fet...
És un capritx, està tirant els calés amb això.
Està treballant ja amb la NASA li està contractant coses, ha fet alguna missió ja a l'espai exterior amb l'Estació Espacial Internacional, i tots aquells que se'l prenien com boig ara comencen a dir, compte, a veure si aquest senyor va en sèrio, a veure si ho aconseguirà. I, de fet, com és la primera gran iniciativa privada en l'àmbit espacial, també s'està dient que això impulsarà molt el desenvolupament de la carrera espacial en general.
Val.
Perquè els diners públics arriben fins on no arriben i la carrera espacial, desenganyem-nos, havia quedat com una mica apartada davant d'altres prioritats. Tenim
sí,
pocs diners... Sí,
acabada la Guerra Freda va baixar... Ah,
exacte. Tenim pocs diners, doncs això ho anem apartant, anem fent poques cosetes, però no estem invertint com s'invertia en el moment d'arribar a la Lluna. Doncs l'arribada d'Elon Musk amb la seva empresa, el que està fent és revitalitzar el sector, està investigant, està treballant amb uns propulsors que tenen una potència bestial, que permetran doncs, enlairar aquest coet de dimensions descomunals. Pensa que ell està pensant com una mena de com diria, com un pont aeri entre la Terra i Mart. És a dir, naus que vagin i tornin i que portin cada vegada entre 100 i 200 persones. I establir aquesta colònia, els primers que hi vagin, ell ja ho ha dit, i amb això és bastant sincer, diu, és un viatge perillós i segurament sense tornada.
No està previst.
No està prevista. Diu, alguns moriran pel camí, però ho ha dit així, eh? Alguns moriran pel camí, alguns moriran en arribar i d'altres moriran allà. Ja instal·lats, els primers que hi vagin.
Idea de colonitzadors del nou món, no?
Exacte,
nou planeta,
exacte, en aquest cas. Pensa en el Far West, que ens anava al Far West a posar allà l'estaca i a dir aquesta terra és meva.
Sí, sí.
També amb un esperit molt obert, dient que el planeta Mart no és de ningú, ell no vol ser propietari, sinó que vol portar-hi la humanitat i que en allà es regeixin per les seves pròpies normes, que no vol països ni banderes al planeta Mart. Amb això, Elon Musk té una visió molt oberta, molt progressista, com si diguéssim, de la innovació.
Sí.
Diu que ell amb el que treballa, amb les seves innovacions...
Ell vol fer l'opció que l'home visqui a Mart, a partir d'aquí...
Ell diu que vol fer un món millor. I que una de les seves branques de fer aquest mm-hmm. món millor és doncs, portar a l'home a Mart. Et comento, si t'interessa anar-hi, els bitllets
estan
a la venda per tothom. Tothom pot anar-hi, has de fer un petit...
Però no hi ha tornada, diguéssim.
Amb
no?
un entrenament, de moment no. Amb els primers...
No t'ho dic,
amb els primers,
per si ho has d'explicar algú, saps?
Amb els primers no. El bitllet,
però hi ha bitllet.
Et costaria entre 90.000 i 180.000 euros, depenent de l'equipatge mm-hmm. que portis. És així, eh? Vull dir, depenent de l'espai que ocupis a la nau, et costarà més o menys.
Val.
I no et deixen la tornada. Amb el temps, ell ha dit que sí, que amb el temps, quan això estigui ben desenvolupat...
Es pot fer un bon aeri d'aquests.
Aquest bon aeri, perquè ell vol que les naus es puguin reaprofitar, sí que es podria tornar i diu que la tornada seria gratuïta.
Ah.
Vale? És un detall. Tu te'n vas, si veus que jo no t'acaba...
Si es pot!
Si veus que jo no t'acaba de convèncer, doncs fas la tornada.
Molt bé. Déu-n'hi-do, l'espai exterior... Però, clar, a Musk i Tesla, el que sobre estem posant sobre la taula i també en el centre aquest que hi haurà aquí a Barcelona és els cotxes elèctrics
sí.
i bateries, eh? Aquests dos àmbits, sobretot.
Sí,
no sé si connectades entre si, però vaja, aquestes...
Sí, perquè...
Aquest somni de bateria no s'acaba mai, diguéssim.
Exacte. Sí, perquè, de fet, ja et comentava abans, és un boig, és un visionari, és un geni. Li devem a Elon Musk i li devem a Tesla que estem parlant de cotxes elèctrics.
Uh-huh.
És a dir, ell va ser el primer, amb Tesla, va dir, escolta'm, ha d'haver-hi una altra manera de sistema de propulsió que no sigui els combustibles fòssils, que no sigui la benzina, per entendre'ns, uh-huh. un cotxe elèctric. Tothom va dir, aquest tio està boig, aquest tio no ho aconseguirà perquè les bateries duran poc, perquè tenen poca autonomia. Doncs ell es va posar a fabricar les uh-huh. bateries, es va fabricar tot el cotxe, de fet. I ara tenim que les grans marques, BMW, Audi, tots estan treballant en cotxes elèctrics gràcies o degut...
A que ell va ser el primer.
O degut a que ell va ser el primer. I és més, ell va ser el primer que va dir i els cotxes conduiran sols.
És veritat.
Va ser el primer. I tothom va dir un altre cop, està boig. Ara tothom està treballant amb això. Google, Audi, BMW, Mercedes, tothom està treballant amb això. És a dir, sí, està boig, té unes visions, però realment quan s'hi posa és un geni perquè ho fa bé.
Uh-huh. I el tema de mar no ho sabem, però el tema dels cotxes autònoms, això, home, si vivim uns anys tenim opcions bastantes de ser usuaris.
Tenim bastantes opcions de ser usuaris. Hi ha coses que s'han de superar, però ell diu, escolta'm, això ja ho resoldrem quan arribi el moment. Ara anem a resoldre qüestions tècniques com ara l'autonomia. Uh-huh. Ell ha posat tota una sèrie d'una xarxa de benzineres, per dir-ho d'alguna manera, punts de recàrrega pels seus cotxes per tot Estats Units. També està desplegant a Europa. A Espanya en tenim un parell, a Girona, n'hi ha altra a Tarragona. I els seus cotxes tenen una autonomia de 500 quilòmetres, ara mateix, que no està mal, per una càrrega. I amb aquestes estacions de recàrrega fas una càrrega ràpida de mitja horeta i tens un 80% de bateria que et permet anar saltant d'estació en estació. Mm. Aquest és el seu objectiu, que tu puguis anar saltant d'estació en estació. És a dir, ho ha aconseguit. Ja ho té. El que passa és que els cotxes que va treure són cotxes de gamma alta, són cotxes mm. molt cars, que només, jo què sé, Arnold Schwarzenegger, que, mm-hmm. és a dir, aquests personatges que ja tenen Teslas, però, mira, abans de l'estiu va treure un model, mm-hmm. i tenia dos models que eren de gamma alta, va treure un model que és el model 3,
mm-hmm.
que és un utilitari, diguem-ne així, és un utilitari, és com una berlina, mm-hmm. un cotxe pel gran públic, que costarà uns 30.000 euros, és a dir, els
ja
cotxes
va,
que
ja
tenia abans...
accessible.
Exacte, els cotxes, dos primers models costen uns 100.000 dòlars, són cotxes, doncs això que et deia, Leonardo DiCaprio, el Schwarzenegger, el George Clooney, tenen un Tesla, que són cotxes d'aquests de gamma alta, per dir-ho així, però ara, el 2017, a finals de l'any que ve, començarà a comercialitzar aquest cotxe que costarà 30.000 euros, que ha portat tot el coneixement que ha aconseguit uh-huh. d'aquestes dues primeres versions i que, vaja, que en 24 hores quan el va presentar ja tenia doncs, milers de persones fent reserves, pagant els 1.000 euros per agafar les primeres unitats. Va desfermar una autèntica bogeria per aquest cotxe i en qüestió de setmanes tenia centenars de milers de peticions. És a dir, uh-huh. aquest home encara no ha començat a fabricar el cotxe que ja l'està venent. no és que tingui demanda, és que ja l'està venent i encara no l'ha començat a fabricar. Després aquí han sortit comentaris i dubtes de si seria capaç, amb la capacitat que té ara, amb les seves fàbriques, de produir cotxes a la velocitat
que li estan demanant al mercat.
Està demanant. Imagina't el que vol dir això. És a dir, un senyor que crea una empresa que no és una empresa de l'automoció tradicional, que té una idea boja, que tothom el pren com un boig i que ara està tenint un èxit brutal i que està fent que tota la indústria es modernitzi. Aquest jo crec que és el punt
el
punt fort d'aquest personatge. És a dir, que ell té les visions, té aquestes visions una miqueta que en el seu moment tothom se'l pren com un boig, però que aconsegueix demostrar que és possible i arrossega a la resta de la indústria.
També, i com deies, amb opcions de que sigui cotxe autònom, aquest cotxe, que poden estar bastant preparats.
Sí, els primers models va treure el cotxe, eren cotxes elèctrics, amb uns panells de comandament, així tot molt modern, molt amb aplicacions, que pots controlar l'estat del cotxe, és a dir, tot molt 2.0, molt d'aquest segle, no del segle passat. I també abans de l'estiu va fer una presentació i va dir que els seus cotxes, tots els seus cotxes, farien una actualització de software, les cotxes són com ordinadors. Al final aquest senyor està fent cotxes que són unes màquines que es connecten a internet i descarreguen actualitzacions. Doncs deia que les actualitzacions dels seus cotxes tots portarien un software d'autopilot, pilot automàtic. És una qüestió, aquí ja n'hem parlat alguna vegada de la conducció autònoma dels vehicles, és una qüestió que és complicada de desenvolupar, però pensa que ja estan a les carreteres.
I sobretot per la interacció entre el cotxe humà i el portat per humans, diguéssim.
Sí,
ho vam
comentar. El cotxe, si tots els cotxes estiguessin conduïts per màquines, no hi hauria problema. El problema és quan el cotxe ha de conviure a la carretera el cotxe autònom amb l'ésser humà, que és impredictible, que és irascible, que fa coses rares, que no respecta les normes, i el cotxe quan es troba amb un altre vehicle
que no està actuant segons el com hauria,
que no es comporta com una màquina, és a dir, observant la llei, observant les normes, es col·lapsa i diríem que es penja, i es queda una miqueta penjat. Hi ha qüestions de seguretat, però com et deia, ja hi ha cotxes, ja hi ha camions que estan circulant per les carreteres, sobretot les carreteres americanes, perquè tot aquest desenvolupament és un desenvolupament de Silicon Valley i de les startups. Doncs hi ha camions que estan transportant mercaderies sense conductor, o el conductor està a la cabina del camió però no toca el volant, està controlant que tot vagi bé o està fent altres feines. Algun dia en parlarem d'això, de com les màquines estan fent que moltes feines tradicionals o canviïn o desapareixin directament. Algun dia
podem parlar. L'altre àmbit on ell parlava d'obsessions, no?, del cotxe elèctric, havíem parlat de l'espai, les energies, les renovables.
La renovable, en concret l'energia solar. Elon Musk té una empresa que es diu Solar City i ell la seva visió en aquest cas és revolucionar l'energia solar en l'àmbit domèstic. La vol fer assequible per tothom, vol fer que baixi de preu i sobretot ell somia amb un futur on els consumidors no hagin de pagar o no hagin de comprar l'energia, sinó que siguin autosostenibles, que ells mateixos puguin produir l'energia que consumeixen. La primera manera, i aquesta és una presentació que va fer la setmana passada mateix, són com unes taulades solars. Ha presentat, és un producte molt, molt, molt innovador. El que estem acostumats tots els usuaris és a pensar en les típiques plaques solars que instal·lem als sostres, que es col·loquen a sobre de la taulada i que, en certa manera, doncs, espatllen l'aparença de la vivenda, no? Doncs ell el que ha presentat són unes teules solars. Es col·loquen, és tota la taulada, és la taulada solar, com per dir-ho així, i el que fan són unes teules que són de vidre, de vidre superresistent, que el que fan és imitar, estan com pintades, imitant les taulades clàssiques, les teules clàssiques, la pots fer de com amb look pissarra o amb look la teula marró de tota la vida, vale? Però són de vidre i allà mateix estan les cèl·lules fotovoltaiques. És un producte que ell aspira a col·locar a tots els taulats, començant per als Estats Units, doncs a les noves cases que ja es pugui instal·lar o a fer el canvi amb les cases tradicionals, i que va en combinació amb un producte també molt, molt, molt innovador, que és el Powerwall.
Powerwall
és com, diríem així, és com una caixa, és una bateria que ens podem instal·lar a casa. És com un aparell que té un look així molt, molt futurista, és una caixa amb un disseny de color blanc molt, molt maco, i és una bateria. Per què una bateria? Doncs perquè qui té energia solar a casa sap que, doncs, al migdia estan...
Anem sobrats.
Exacte, anem sobrats, no puc gastar tota la que estic rebent, i el que fan molts és vendre-la o col·locar-la a la xarxa. Mm-hmm. Molts països, molts reguladors estan dient jo ja no la vull, perquè això fa caure el preu
de la
convencional. Llavors ja no la volen, ni tan sols te la compren, te la compren a un preu ridícul. I llavors aquell consumidor es troba que arriba la nit, no hi ha sol i no té energia. I llavors és quan pugen els preus, el que has deixat de consumir durant el dia,
t'ho cobren
a la nit. Solució, diu Tesla, doncs posem una bateria que ens permeti emmagatzemar aquest excés d'energia solar a casa nostra i per tenir-la disponible en els moments que la necessitem. És un aparell que costa, no és barat, costa, el primer model costava uns 10.000 dòlars, ara ha baixat de preu, està amb un preu de 5.500, amb una potència màxima de 14 kWh, però clar, és que ara mateix en el sector sí que hi ha altres companyies que estan oferint aquest tipus de bateries, però és que ni el seu preu ni la seva capacitat li fa nombre a la que està fent Tesla. Tesla està presentant un producte que està a anys llum del que hi ha ara mateix i que molta gent diu, home, doncs amb això em poso aquesta teulada, em poso
aquesta bateria
i ja no necessito
més energia elèctrica
de ningú, sóc autosuficient.
Anem a d'altres projectes que té aquest senyor, que descansa poc. Com a mínim el cap no descansa segur.
Sí, diuen que una vegada va fer vacances, se'n va anar de vacances, no sé si era Sud-amèrica, i va agafar una malaltia d'aquestes que agafes quan tropical,
I va dir que ja no.
I va dir que això li passava per fer vacances. I no fa mai vacances aquest senyor, és que no descansa ni un dia, treballa els 7 dies de la setmana. Així té temps de fer tot el que fa, perquè jo no m'ho explico. Doncs un parell d'exemples, Hyperloop, que és un projecte que ha pensat que és una mena de tren d'alta velocitat, tren elèctric, que faria el viatge entre les dues costes dels Estats Units, la costa est, la costa oest, en 35 minuts. Això significa viatjar uns 1.000 km per hora. Tot això a un preu que costaria un 10% del projecte que hi ha actualment de fer una alta velocitat entre les dues costes. Brutal. O sigui, és a dir, la gent quan diu, però això és possible, diu, bueno, està fent un projecte pilot al desert de Nevada, està creant una maqueta, com si diguéssim, del que vol fer, i li diu a la comunitat, científics, veniu aquí i mireu a veure si això funciona, si és factible. I si funciona, tirem endavant. I l'altre és un projecte de... És com una mena de fundació que es diu OpenAI, que és per aconseguir o intentar, i li preocupa molt, perquè això que et deia que és com molt progressista, i li preocupa molt que la intel·ligència artificial, que és un tema que també està molt, molt de moda, que s'està treballant molt, acabi a mans privades. Ell vol que el coneixement i la innovació reverteixi sempre en benefici de la humanitat. És el seu objectiu. Ell diu que no fa les coses per diners, ell fa les coses per construir un món millor. Per això que, com a punt final... et diria que sí, que està boig, perquè té unes idees que realment doncs estan fora de lo comú, però que realment és un geni, perquè està, tot allò que fa ho està fent bé. La gent que treballa en el sector aeroespacial i que veu els seus projectes diu, home, a veure, serà difícil, però tal com ho està plantejat té sentit i podríem arribar-ho a fer. A veure, és qüestió de temps i de diners, i tal com ho està fent sembla raonable, sembla que ho podríem aconseguir. És a dir, no descartem que en unes quantes dècades, no parlo d'aquí en aquest cas d'aquí 2 anys, sinó de com a mínim 40 anys, no descartem que tinguem una colònia d'humans a Mart.
I per acabar, és un geni o està que li falta una bullida?
Jo crec que és un geni. Uh-huh. Jo crec que realment
estem davant d'un personatge
que ja ha demostrat, com et deia, amb el sector de l'automoció, que fa avançar la indústria, que amb el tema de la carrera espacial del món de l'aeronàutica també està donant molt que parlar i la gent se l'està començant a prendre molt en sèrio, i que amb el tema de les energies renovables, aquí ara a Barcelona posaran una fàbrica, veurem com el tema de les bateries i de les energies renovables i del cotxe elèctric també farà una autèntica revolució.
Doncs Jordi, n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies, Jordi Flamarich, Elon Musk, avui al matí, Ràdio 4.